Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Llenya al foc. El gerent d'Smarts, Eugenio Díaz, no tanca la polèmica sobre l'aplicació de la instrucció tècnica de facturació, més aviat tot el contrari. Díaz ha desmentit l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, qui ahir assegurava que la ITF continuava vigent, malgrat l'acord assolit amb l'empresa per retirar l'expedient que amenaçava el futur de 43 treballadors. El gerent d'Smarts insisteix que l'element a revisar és el catàleg de serveis que ara com ara presta la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària.
De lo que se va a hablar es el catálogo de servicios. El catálogo de servicios es el conjunto de prestaciones que se realiza por parte de la concesionaria. Y las dos líneas de trabajo que se van a utilizar para ese trabajo son, como elemento referencial en cuanto al coste del servicio, es el presupuesto asignado al mismo. Y eso lo pone expresamente en el acuerdo firmado. Y segundo, la otra cuestión que clarísimamente se hace referencia es que se crea esa modificación una vez que se haga, es lo que definirá los nuevos servicios y que lógicamente eso es lo que garantiza que no va a haber ningún nuevo ERO.
La ITF és i ha estat el principal element de disputa entre Esmarza i el govern i el que va motivar la presentació de l'ERO, ara retirat, per part de la companyia. Malgrat aquestes diferències al voltant del nou sistema de facturació, Eugenio Díaz confia que l'acord es manté intacte gràcies a la mediació dels tinents d'alcalde d'Unitat pel Canvi i Guanyem.
Titulars.
I els sabadellencs ho han tornat a fer. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Han tornat a demostrar la seva solidaritat durant el gran recapte d'aliments divendres i dissabte passat.
La ciutadania ha respost a la crida del rebost solidari i han participat tan activament com en altres ocasions a la campanya de recollida de menjar. La directora del rebost, Mercè Calvet, ha recordat en una entrevista al magazín Al Matí que l'entitat es nodreix, bàsicament, gràcies a aquestes recollides massives de productes.
El dispositiu d'alimentació de subsistència d'aquí a Sabadell, un 75% dels productes que donem a les famílies provenen de donacions, o de reaprofitament d'aliments, etc., diverses vies, no? La resta, comptem com un 25% més o menys, i això va variant una miqueta any a any, és compra, és aprovisionament. Però un 75% és donació, vull dir, importantíssim. Entre això i el voluntariat fa possible que hi hagi aquesta cobertura, no?
El rebost solidari ha igualat els 93.000 quilos d'aliment recollits en la darrera edició del Gran Recapte.
L'Escola Pia de Sabadell està de celebració.
El centre educatiu arriba als 200 anys, havent hagut de superar moments crítics al llarg de la història, com ara la Guerra Civil. Així ho ha assenyalat al matí el director de la Pia, Jordi Fontova.
Han estat 200 anys, és la primera escola de la ciutat, hi ha hagut interrupcions, però sempre s'ha trobat una manera de seguir duent a terme l'activitat lectiva.
La comunitat educativa de la Pia ha organitzat diferents activitats per celebrar aquest bicentenari, un aniversari que culminarà el mes de maig.
A partir de les 2 a l'Hotel Suís sabrem per què a Antonio Domínguez el coneixen com a Harry Potter dins del vestidor del Sabadell.
L'andalús ja ha fet 3 gols en el que portem de temporada i és qui millor mitjana de gols per minut té al conjunt arlequinat, tot en el dia del descans de l'equip, just abans de visitar diumenge l'estadi de Castàlia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la plana de serveis. I comencem per la previsió meteorològica avui de la mà de la Carme Farnell. Què ens espera? Molt bon dia.
Bon dia, encara mantenim la presència d'aquestes boires que a hores d'ara ja són altes, però que es mantenen com a estrats baixos i, per tant, les temperatures no acaben de pujar. Aquí mantenim aquest ambient fred amb aquestes temperatures que es troben per sota dels 10 graus en punts del Pla de Lleida, però, a més, fins i tot en punts de la zona més del Baix, és a dir, de la comarca d'Osona, amb temperatures per sota dels 5 graus. un ambient fred que es mantindrà la resta del dia, tot i que aquestes temperatures puntualment aniran recuperant-se. Tot i això, mantindrem aquest ambient tirant a fred, i és que aquesta propera tarda i tirant cap a la nit tornaran a formar-se aquestes boires més baixes. A la resta de Catalunya s'espera que faci sol, hi hagi alguns núvols prims. De cara a la tarda també hi haurà alguns núvols baixos costaners, però en general les temperatures sí que ja són força agradables ara mateix, amb aquests valors que estan rondant els 18-19 graus a diversos municipis de la costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, informar els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que per treballs de millora de la infraestructura i fins al 9 de desembre, els dies feiners està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta. Els dies feiners, fora de les hores puntes del matí, i els dies festius, el tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha un servei substitutori en autobús en els trams afectats. Recordeu, d'altra banda, que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta del transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, David. I pel que fa al trànsit, ara mateix tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Aquest matí sí cal destacar alguns problemes a la C58 a l'altura de Sant Quirze del Vallès, on a conseqüència d'un vehicle ha variat i han hagut retencions fa una estona.
La notícia del dia.
Diversitat de versions sobre l'acord entre Esmarza i l'Ajuntament que ha permès retirar l'ERO que comportava 43 acomiadaments. El gerent de la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries, Eugenio Díaz, afirma que la instrucció tècnica de facturació es retirarà, mentre que l'alcalde en garantia ahir la continuïtat.
Sabe él sobradamente cuando él reafirma hoy que la ITF se mantiene, pues la ITF le quedan 72-96 horas de vida activa. Por tanto, eso no es verdad. Eso en primer lugar. Segundo, sabe sobradamente que ayer lo acordamos, que el mensaje a los trabajadores para mandar un mensaje de tranquilidad y de veracidad, es que el marco de referencia del acuerdo para revisar el catálogo de servicios es el presupuesto actualmente vigente y nunca la ITF.
Malgrat aquestes opinions confrontades, l'acord no perilla.
No, perquè Díaz confia en el compromís dels tinents d'alcalde Joan Berlanga d'Unitat pel Canvi i Marisol Martínez de Guanyem.
Yo ayer, y lo exigimos expresamente, es un acuerdo con el conjunto del equipo de gobierno. Por tanto, yo confío en que la presencia del señor Berlanga y de la señora Marisol Martínez, que forman parte de la comisión política que vamos a seguir el fiel cumplimiento de ese acuerdo, eso es lo que a mí me garantiza, no que me quite la preocupación, me garantiza que vamos a hacer plenamente efectivo el acuerdo que ayer se suscribió.
En canvi, ha criticat la posició de la Crida, qui acusa de no voler arribar a cap acord. També a l'alcalde de Sabadell, Matías Arracán, que en una entrevista a Ràdio Sabadell assegurava que el nou model de facturació es mantenia per fiscalitzar que l'empresa compleix amb el contracte.
La publicació en el dia de hoy del comunicado del alcalde que hemos leído nos llena de perplejidad. De perplejidad, primero, porque se pactó que no habría ninguna otra comunicación, era momento de trabajar. Pero segundo, lo más importante, porque el contenido es absolutamente fuera de la línea de lo ayer acordado.
Ahir mateix Esmarza va presentar un document amb els serveis que considera que s'han de revisar en el contracte. Ara una comissió politico-tècnica analitzarà aquest document i garantirà el compliment de l'acord per part de les dues parts. Un acord que satisfà Esmarza, ja que retorna la tranquil·litat als treballadors i al conjunt de la ciutat. Sobre els suposats incompliments del contracte, Esmarza recorda que s'hauran de resoldre en el marc de la jurisdicció contenciosa administrativa oberta.
I el rebost solidari arribarà en aquesta edició als 93.000 quilos de menjar recollits durant el gran recapte de l'any passat. La directora de l'entitat de Torre-Romeu, Mercè Calvet, ha explicat que, tot i que les expectatives inicials no eren gaire bones, els sabadellencs han tornat a respondre amb escreix. Durant dos dies, el Rebost ha aconseguit sumar a la campanya més d'una cinquantena de supermercats de Sabadell i ha mobilitzat 500 voluntaris.
A hores d'ara encara falta fer el recompte de 7 establiments de la ciutat, però la directora del Rebost, Mercè Calvet, s'ha mostrat convençuda que s'igualarà la quantitat d'aliments recaptats l'any passat, un total de 93 tones.
Encara estem hem de fer el recompte de 7 botigues, de les 50 que portàvem, directament des del Rebost, però bé, segur que quan tinguem el recompte igualem, com a mínim igualem la quantitat de quilos de l'any passat. Vull dir que, i la veritat és que a priori pensàvem que seria doncs, com més fluixet, però no, la veritat és que la gent ha mostrat, s'ha abocat moltíssim, com cada any.
Per evitar una... Després de la recollida arriba el moment de classificar tots els productes per tal d'elaborar els lots que es faran arribar a les 1.700 famílies usuàries del Rebost, una xifra que ha anat a la baixa en els darrers anys.
Actualment al Rebost estem atenent a 1.700 famílies, és a dir, doncs, suposem doncs, que anem mantenint aquesta xifra, que s'ha millorat a la baixa, diguéssim, no? Perquè de fa un parell o tres anys érem 2.400 famílies, vull dir que déu-m'hi-do. Doncs la disminució de famílies. El tema, l'altre ja el vaig comentar, és que aquestes 1.700 famílies tenen una tònica que no ens agrada gens, que està bastant cronificat, diguéssim, no? Costa molt fer la sortida de la situació aquesta.
Per evitar una cronificació d'aquesta pobresa alimentària, la directora de l'entitat de Torre-Romeu recorda que s'han d'impulsar altres accions.
I el que estem intentant fer doncs, és acompanyar tot això amb altres mètodes doncs, per ajudar-los a sortir de la situació. No només anar al menjar, que és importantíssim, sinó doncs, acompanyant-ho doncs, amb accions formatives i d'integració laboral, com s'està fent en el Mercapunt, per exemple, ho gestiona Creu Roja directament.
Els 93.000 quilos de menjar recollits durant el gran recapte organitzat pel Banc d'Aliments permetrà omplir els prestatges del Rebost durant els pròxims 3 mesos.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. Entre 800 i 1.000 pacients de l'Hospital de Sabadell són atesos cada any a casa seva. Ho fan a través de la unitat d'hospitalització domiciliària que des de fa 20 anys ofereix una cinquantena de llits virtuals, l'equivalent a una planta del centre. En total, una desena d'infermeres i metges es fan càrrec d'aquells pacients que necessiten d'un seguiment i tractament però no requereixen de les instal·lacions del taulí.
La unitat d'hospitalització domiciliària juga un paper clau en moments de pics d'urgència, sobretot tot per donar atenció als casos de persones amb problemes respiratoris. No obstant això, el servei està obert a totes les persones estables que necessiten tractament i seguiment. La infermera de la unitat, Eva Sánchez, ha assenyalat al programa Al Matí que el servei que ofereixen té la mateixa qualitat que l'atenció del taulí, encara que la percepció dels pacients no sigui la mateixa.
De vegades han comentat, bueno, és que em fan fora de l'hospital. No, no es fan fora de l'hospital. T'ofereixen fer un tractament a casa. El mateix tractament que fas a l'hospital el faràs a casa i continues estant a l'hospital perquè darrere nostra sempre està l'hospital. Si nosaltres veiem una complicació, contactem amb els especialistes de l'hospital i són ells els que adelanten consultes, si tenen fora de l'horari de consultes, se solventa tot, però el pacient no marxa de l'hospital. Canvia el llit de l'hospital per el llit de casa seva.
Els professionals de la unitat d'hospitalització domiciliària també tenen una utilitat pedagògica. Els domicilis dels pacients poden veure i corregir conductes indetectables en una consulta. La duplicitat de medicaments i la incomprensió dels fàrmacs que consumeixen també és un altre dels problemes detectats per la unitat d'hospitalització domiciliària. Per fer pedagogia de tot el que s'ha après atenent els pacients a domicili, els professionals d'aquest servei oferiran xerrades a partir del mes de gener en diferents associacions de veïns.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I l'estudi d'una investigadora del laboratori SQ Lingüistes Forenses determina que la principal sospitosa de l'assassinat de la sabadellenca Elena Jubany l'any 2001 no hauria estat la responsable d'aquesta mort. L'estudi de Roser Jiménez determina que Montse Careta, que es va suïcidar a la presó, no és l'autora dels anònims que va rebre la víctima i que la van portar a la mort. Ara, des de SQ Lingüistes Forenses, demanen textos, vídeos i arxius sonors dels altres sospitosos per tal de reobrir el cas arxivat des del 2005 i que prescriuria d'aquí a 2 anys.
La investigadora Roser Jiménez ha estudiat l'estructura lingüística dels textos de Montse Careta i ha arribat a la conclusió que no és l'autora dels anònims que van portar Jubany a prendre un suc enverinat. La supervisora d'aquest estudi, Sheila Caral, creu que si aconseguissin escrit dels altres sospitosos es podria reobrir el cas. Són declaracions al programa Al Matí.
Podria empenyar, diguéssim, però en un judici més ampli. És a dir, perquè el que hauríem de fer és aportar noves proves, nous indicis que reconduïssin la investigació. Nosaltres estem parlant de que hem fet una investigació sobre una persona que ja no hi és. L'únic que podríem dir és poder-la descartar d'haver estat autora, no? En un cert punt. S'hauria de fer una anàlisi pericial, en aquest cas. No ens quedaríem només amb un treball acadèmic, sinó que s'hauria de fer una pericial. Però, clar, haurien d'aparèixer noves proves, nous indicis que ajudessin a una investigació a trobar altres persones que haguessin pogut estar implicades.
El germà de la víctima, Joan Jubany, denuncia que la investigació, que es va allargar durant anys, no es va fer de la manera correcta i lamenta que mai s'estirés dels fils que hi havia oberts.
Un punt de rigorositat li va faltar a la investigació, potser falta de mitjans, potser doncs, que algun equip especialitzat és qui hauria d'haver agafat el cas en lloc de deixar-ho en mans de l'equip de Sabadell. I el que sí que ens va sobtar més doncs, és que a nivell judicial jo m'atreviria a dir que hi va arribar a haver obstrucció a la justícia per part del jutge instructor del cas, precisament.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la germana de la sospitosa, Imma Careta, que assenyala directament una mala praxis del jutge.
Es va tancar en banda, sempre es va tancar en banda quan se li demanava doncs, qualsevol altra prova o se li aportava alguna informació, alguna cosa, ell no, inamovible, no? Era allò perquè ell ho deia i no, és més, no admitia ni que li diguessis altres coses ni... Es va tancar en banda, jo diria que és la paraula, es va tancar en banda a demanar, i a més havia això, que havia aquesta sensació, que el Joan l'ha explicada molt bé, que anaves amb ell i després havia una descoordinació total amb la policia.
Tant des de la família de la víctima com de la sospitosa coincideixen en que Montse Careta no hauria estat qui va llançar Helena Jubany d'un quart pis mentre estava sota els efectes de les substàncies que li van subministrar. A més, totes dues assenyalen l'aleshores parella de Careta com a principal sospitós.
Altres informacions en format més breu, nova crema de contenidors.
El primer incendi va tenir lloc ahir al matí al carrer Bonavista a Covadonga i va afectar parcialment un recipient. El segon foc, que va tenir lloc cap al migdia, es va produir al carrer Plató, a Can Rull. En aquest cas, però, les flames només van afectar el seu contingut.
Atropellat a Campoamor, un nen de 9 anys.
El menor va creuar per un lloc no habilitat per fer-ho del carrer Lluís Creus i un vehicle el va atropellar. El nen, que va resultar ferit lleu, va haver de ser traslladat al Taulí.
Mor el conductor d'una moto en un accident a Sant Cugat.
El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 6 de la carretera C-141A i les primeres informacions apunten a un xoc amb un camió. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets que han tingut lloc a 8:15 del matí.
I la UAB, la Fundació Autònoma Solidària i l'Ajuntament de Castellà del Vallès han signat un acord per acollir persones refugiades procedents de l'Iraq.
La universitat es farà càrrec de les taxes de matrícula i gestió acadèmica, mentre que la Fundació s'ocuparà de les despeses vinculades a la gestió del visat d'estudiant i desplaçaments, a més de les tasques de seguiment i suport. Per la seva part, el consistori proporcionarà a la família un habitatge i assumirà la manutenció i l'escolarització dels menors. Aquest acord és una experiència pilot de treball que podria estendre's a d'altres municipis de la comarca pròximament.
I arribats a aquest punt, us expliquem que fa pocs minuts que s'acaba de signar un dels acords de patrocini més importants per als castellers de Sabadell. L'empresa local Infolab ha decidit fer estable la col·laboració que va iniciar en el concurs de castells de Tarragona d'aquest mes de novembre i s'ha convertit en el principal patrocinador dels saballuts fins a final de l'any vinent. Seguint la firma de l'acord i el nostre company, el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria. Doncs, com deies, la sabadellenca Infolab, empresa dedicada al software i les solucions informàtiques, s'ha convertit en el principal patrocinador dels Saballuts des d'aquest migdia. Aportaran 9.000 euros a l'entitat per al desenvolupament de les seves activitats fins al desembre de 2019, any en què les dues organitzacions celebraran 25 anys. Jordi Lloret, gerent d'Infolab, destaca que l'empresa comparteix els valors castellers i un model organitzatiu basat en les persones i la cooperació i que per aquest motiu han decidit patrocinar. I Joan Carles Sánchez, president dels Castellers, diu que la seva entitat vol fer ciutat i que per això cal que col·laborin amb la xarxa econòmica i l'àmbit privat, a part de fer-ho amb l'Ajuntament. Un punt de vista compartit per Montserrat Chacón, regidora de Cultura, que apela a la corresponsabilitat d'Ajuntament, entitats i empreses en aquest tipus de projectes de ciutat en què es potencia la cultura. I la regidora també ha afirmat que espera que aquesta col·laboració perduri en el temps, és a dir, més enllà de l'any vinent.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora des de la seu d'Infolab a la Ronda Ponent. Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Ràdio Sabadell. This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. Llum verda a la compareixença de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a la Comissió d'Investigació sobre l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya.
Així ho ha aprovat avui el Parlament amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra i Comuns i el vot en contra del PSC Units. Els diputats els han citat com a testimonis durant la votació del pla de treball de la comissió.
Pedro Sánchez defensa a eliminar la inviolabilitat del rei en una reforma de la Constitució.
Així ho ha apuntat en una entrevista televisiva a diversos canals internacionals on també s'ha mostrat convençut que Felip VI donaria suport a la modificació.
Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
En tot cas, el president del govern espanyol ha avisat que una reforma d'aquestes característiques implicaria tocar aspectes fonamentals del text i, per tant, necessitaria obligatòriament un referèndum i la seva aprovació per part de les Corts.
La presidenta de la Junta d'Andalusia en funcions, Susana Díaz, rebutja dimitir després dels mals resultats de les eleccions de diumenge.
En una entrevista a la SER, Díaz ha respost al secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ahir suggeria una renovació a la Federació Andalusa.
Se regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que sí ha tenido la confianza de más de 1 millón de andaluces, es porque esos andaluces confían en un partido, como les decía, decente, honesto y trabajador, del que me siento profundamente orgullosa.
Tot i guanyar els comicis, Díaz té molt difícil governar, ja que el PSOE va perdre fins a 400.000 vots i la dreta té majoria.
Els exconsellers Josep Rull i Quim Forn s'han sumat a la vaga de fam indefinida que fa 3 dies van iniciar Jordi Sánchez i Jordi Turull.
La protesta és per denunciar el bloqueig del Tribunal Constitucional per impedir l'accés als tribunals internacionals i a la justícia europea. La web vagadefam.cat ja ha rebut més de 192.000 adhesions a la denúncia del bloqueig del Constitucional. La fiscal general de l'Estat, Maria José Sagarra, ha mostrat la seva preocupació per la vaga de fam.
Desde un punto de vista personal, como no, pero respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio. Va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho. Y el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más que expresar la preocupación, por supuesto.
A tot això, la Generalitat no oferirà menjar en els actes oficials en suport a la vaga de fam.
L'atur ha pujat en més de 3.200 persones a Catalunya al novembre. És el menor increment en aquest mes des del 2015.
Actualment hi ha més de 394.000 catalans sense feina. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha valorat positivament el lleuger repunt de la contractació indefinida.
Pel que fa a contractació, valorem positivament que seguim progressant en matèria de contractació indefinida perquè dels contractes que s'han fet al llarg d'aquest mes, dels més de 280.000 contractes que s'han fet al mes de novembre, el 86% són temporals però el 14% són indefinits. És encara una xifra baixa, ens agradaria que fossin molts més els contractes indefinits, però també és cert que estem gairebé doblant les xifres que havíem tingut en altres moments de contractació indefinida.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha baixat en gairebé 1.900 persones, de forma que el volum total de desocupants a finals de novembre és de gairebé 3.253.000, el nivell més baix des del 2009.
I Salut investiga la mort d'una dona de 84 anys a l'Hospital de Palamós.
L'anciana va estar esperant durant més de 7 hores en un box d'urgències després d'acudir a l'hospital amb còlics i vòmits. El centre sanitari ha admès que el temps d'espera va ser superior al que és habitual. La filla de la víctima ha denunciat els fets que van tenir lloc el 15 de novembre passat, però no han transcendit fins ara.
I en clau internacional, us expliquem que el govern francès ajorna la pujada dels impostos als carburants.
Ho farà després de les protestes violentes dels últims dies protagonitzades pel col·lectiu Armilles Grogues. La suspensió de la mesura, que havia d'entrar en vigor l'1 de gener, anirà acompanyada d'altres accions per calmar les protestes. El president Macron cedeix així a les peticions del col·lectiu. S'espera que l'anunci oficial el faci avui el primer ministre francès, Édouard Philippe.
La contraportada.
Actors malabaristes fills de la modernitat, programadors, mestres, advocats, de mil professions, per on puc començar?
L'Escola Pia de Sabadell celebra el seu bicentenari. Durant tot el curs, alumnes, pares i professors han organitzat tot un seguit d'activitats per celebrar aquesta efemèride. Per a Jordi Fontova, director del centre, una de les claus del projecte educatiu de l'escola és que es treballa a través de valors com, per exemple, el treball en equip i el respecte.
L'1 de setembre del 1818 va començar el primer curs de l'Escola Pia, un centre que aleshores estava allotjat a la plaça Sant Roc i que va arribar a utilitzar l'actual seu de l'Ajuntament com a centre educatiu durant molts anys. Una de les èpoques més complicades per l'escola, tal com explica el director del centre Jordi Fontova, va ser durant la Guerra Civil Espanyola, quan van matar els escolapis i antics alumnes del centre van haver d'acudir per a fer de professors durant els anys que va durar el conflicte. Són declaracions al programa Al Matí.
D'esclatar la Guerra Civil, de fet, 7 escolapis són assassinats, és una època convulsa, els escolapis són expulsats, però els 2 dies, antics alumnes de l'Escola Pia tornen a l'edifici i tornen a fer classe. Es reconverteix o canvia el nom i es diu Institut Escola Cossío. És, crec, el primer institut escola que hi ha a Catalunya i l'únic que opera en aquells moments de guerra civil.
Moltes coses han canviat des d'aquella època i, tal com explica Fontova, la manera d'educar també ha evolucionat. Ara, en ple segle XXI, el director del centre explica que intenten que els infants aprenguin valors, més que no pas matemàtiques o tecnologia.
Ara volem que l'ensenyament sigui vivencial i volem, sobretot, formar persones capaces de treballar de manera cooperativa, de treballar en equip i de qüestionar-se de manera crítica les conclusions o els resultats que van obtenint durant aquest procés d'aprenentatge.
Per celebrar aquest bicentenari s'han preparat moltes activitats que tindran el seu acte central el pròxim 18 de maig.
Doncs, evidentment, des d'aquí les nostres felicitacions a l'Escola Pia per aquests 200 anys. Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.